L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Hola, bona nit. Són les 9 del vespre d'un dimecres i s'obre de nou la porta de l'habitació dels pares. Qui us parla, la Núria Lleonart, avui acompanyada de la Carme Vilà. Els que ens escolteu sempre ja sabeu que avui és un d'aquells programes al qual jo miro, escolto, em relaxo i aprenc. Per tant, com sempre, em ve molt de gust que avui ens acompanyi la Carme. Bona nit, Carme.
Bona nit.
I, a més, avui serà un programa molt, 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 molt bastant diferent en el contingut. Aquí sempre anem parlant moltes vegades de tècniques, de com fer les coses amb els nostres fills, compartim vivències amb altres pares i mares, de vegades jo us dic aquella punteta d'humor o aquella petita curiositat que fa que, espero que correus en neu al Google a buscar què ha dit ara la Núria, o més informació sobre el que aquí es parla. Amb la Carme recordareu que, a més, compartim una visió del que és la persona i del que ha de ser la psicologia bastant semblant. També ja sabeu que sempre us dic que aprenc molt d'ella i a més, som aquelles, a vegades, aquelles corcons que ens dediquem a qüestionar coses que tenim com molt arrelades, no? I que potser doncs va bé que de tant en tant xerbotem. De fet, Carme, aquest any no havíem tingut gaire moment per parlar-ne, però déu-n'hi-do com està rebentant el tema del trastorn per dèficit d'atenció, eh?
Sí, sí.
Ja era hora. I, de totes maneres, vaig enviar un mail a TV3, ja ho vaig dir l'altre dia, enfadada perquè fa molt poc, amb un telenotícies, van cometre una barbaritat, eh? Però bueno, canviant de tema. De què parlarem avui? Per què és un programa una miqueta diferent? Doncs perquè avui parlarem d'una visió, que és la visió sistèmica, que engloba psicologia, biologia. És una manera, un enfoc, una manera de veure, de treballar amb l'ésser humà, relacionat amb les seves emocions, com la gestiona, amb el seu entorn i, bé, us ho explicarà molt millor la Carme, eh? Però d'alguna manera avui farem quasi una classe teòrica de, bueno, de psicologia, eh?
Sí, però
d'aquelles
no, no molt.
Divertida i amena, evidentment, però per donar-vos també un punt de vista, perquè a vegades els pares és cert que us n'aneu, alguns que voleu consultar algun professional, arribeu i us diuen, jo és que treballo a través o mitjançant o converteixo la visió sistèmica, o la visió conductual, o la cognitiva, o l'ecològica. Doncs avui en situarem una. I d'alguna manera us anirem donant pistes. Us anirà la Carme donant pistes i jo li faré totes aquelles preguntes que se m'ocorreixin. Per tant, Carme,
molt bé.
Tot teu.
Tot el micro per mi, mare meva. Bueno, no, totes les mirades són certeres en el sentit de que totes miren algun aspecte de l'ésser humà o de qualsevol realitat. Per tant, no hi ha mirades millors o pitjors, perquè totes aporten alguna cosa interessant. Aleshores, la mirada sistèmica és una mirada que el que fa és tenir en compte un tipus de realitat. I la realitat és la que, en aquest sentit, és de que en realitat nosaltres, com a éssers vius, o d'éssers d'alguna manera, ens organitzem d'una manera amb sistemes.
Amb sistemes.
I no els sers humans només, diríem, bueno, les societats, les cultures, no només això, sinó que tota la nostra realitat que ens envolta s'organitza amb sistemes. Per tant, és una mirada que no és una teoria, és una realitat. I simplement mirar aquesta visió ens aporta una manera diferent d'entendre tot el que som i tot el que ens envolta. Llavors, per exemple, un exemple de sistema, el sistema solar. O sigui, el Sol i els planetes i els seus satèl·lits doncs estan formant un sistema. Vol dir que entre ells, un per un, Sol no funciona. O sigui, que estan en funció de la relació que s'estableixen uns amb els altres. I per tant, si un d'aquests elements canvia, se'n va del seu lloc, es genera un problema. Moltes vegades el problema pot ser que el sistema mori, desaparegui, perquè la pervivència d'aquell sistema depèn de tots els seus elements.
De tot allò que
funcioni,
que composa, no?
Exactament, que funcioni de la manera que funciona i que tingui la identitat que té. Un altre exemple de sistema més proper a nosaltres seria el cos humà, d'acord? Cada element del nostre organisme és un sistema. O sigui, fins i tot És un sistema de sistemes, o sigui, el sistema digestiu, que està format per diferents òrgans, per exemple, doncs tots funcionen d'una manera com un rellotge. Quan s'espatlla o deixa de funcionar un, els altres també estan afectats. I de la mateixa manera que el sistema digestiu tindríem el sistema nerviós, si deixa de funcionar el sistema nerviós, una de la, jo què sé, alguna de les parts del nostre cervell, per exemple, sí, o de la columna vertebral que passa a la medul·la,
la recepció,
exactament, doncs es veu afectat la resta del sistema, que de vegades doncs ha de compensar aquella falla,
aquella pèrdua,
exacte,
o aquella,
si pot, però sí o sí se'n veu afectada. De la mateixa manera que dintre de cadascun dels sistemes hi ha aquesta interrelació, també hi ha interrelació entre un sistema i l'altre. Per exemple, el cos humà en global també és un sistema, de tal manera que si a mi se m'espatlla el sistema digestiu, doncs probablement també m'acabi afectant el meu sistema nerviós, respiratori, etc. Qualsevol altre, o tot el tema
l'immunitari,
etc. I doncs, això no és una teoria, és una realitat.
Perdona, sí, que talli un moment. M'agrada molt aquesta distinció, perquè jo l'he comès l'error, eh? Jo he dit, la teoria sistèmica. Bueno. I és cert que quan la veus, dius, no, això no es tracta d'una teoria, és a dir, això...
És una manera de mirar una realitat.
Nosaltres tenim una realitat, i si mirem com funciona, aquesta realitat funciona a través de sistemes.
Exactament. I si anem encara més petit, perquè hem anat al macrocosmos, no?, el sistema solar, però també podríem parlar de la Via Làctea, o podríem parlar de tota la galàxia, l'univers, etcètera, no? Per tant, tot està interrelacionat, tot, absolutament tot. Però si anem a la part micro, doncs també no només el nostre cos i els nostres sistemes orgànics, sinó la cèl·lula mateix. La cèl·lula mateix també està formada per un sistema d'electrons i protons i totes micropartícules que estan per allà, que estan interrelacionades unes amb les altres, a la que canvia una, tota la resta. També varien. I aleshores, doncs, bueno, no mirar o no tenir en compte això, doncs, bueno, és d'alguna manera fer veure doncs, que això no existeix i no tindria cap sentit. Per tant, és algo que està bé que ho tinguem present per tal d'incorporar-ho. I com ho podem fer? Doncs ampliant la nostra mirada. Ampliar la nostra mirada vol dir que tinguem la capacitat o que busquem la capacitat d'anar més enllà d'allò concret, d'allò lineal que tenim al davant. Estem molt acostumats a tenir, diguéssim, la nostra manera de funcionar, un pensament de causa-efecte, degut a tot el nostre propi procés científic que ens ha donat tants i tantes coses bones.
Però ha establert una línia...
Exacte, una manera de mirar ara. Sí, una manera de mirar la realitat, que és cert en certa mesura, però que és molt limitada també, perquè no tot funciona d'aquesta manera. I tampoc és tan certa, en tant que hi hagi realment una sola causa i un sol efecte. Però com que la ciència, d'alguna manera, el pensament científic, el pensament positiu, que se'n diu el positivisme, que parteix també d'una filosofia de Descartes que diu «pienso, luego existo», amb la qual cosa posa en primer lloc la ment racional que només, d'alguna manera, mira la realitat amb allò que pot mesurar, amb allò que pot tocar, que és tangible, i que certament això ha donat moltes coses bones, repeteixo, però hi ha molt més.
Però també hi ha el siento, luego existo.
Aquí està, i molta més. Jo crec que aquí estem, molt sovint la història de la humanitat doncs passa per extrems, no? Passem d'un extrem a l'altre, perquè de vegades cal balancejar per un extrem i l'altre per trobar un punt mig. Crec que estem anant ja fa un cert temps cap a aquesta ampliació de la mirada, i això ho veiem en tots els àmbits.
Sí.
En l'àmbit científic, per exemple, l'emergència de la física quàntica, que ens parla de coses que no entenem, de realitats paral·leles i de coses així. Bueno, doncs això, qui ho diu, són científics, que van més enllà d'aquesta idea tan lineal de veure les coses. No? I alhora, no només passa en la ciència, sinó també en molts altres àmbits, en l'àmbit educatiu, en l'àmbit psicològic.
Sí, amb l'educatiu podríem, per exemple, posar d'exemple la irrupció de les intel·ligències múltiples.
Exactament.
Seria justament un exemple de dir, tots els nostres el funcionament formen part de sistemes i no tenim una única.
No només, diguéssim, el pensament lògic, abstracte i lineal, no? És el que és el bo i és el que hem de tenir tots.
El que preval i el que...
Ara mateix. Que és un pensament molt interessant, predominantment de l'hemisferi esquerre, liderat pel llenguatge, el llenguatge verbal, les paraules, no? I té molta importància perquè ens ha permès fer grans pensades, no?, a través d'aquest sistema, però amb això sol no anem enlloc, perquè per percebre el món doncs ens calen també els matisos que ens venen per altres llocs, com és per la part més intuïtiva, emocional, la part més sensorial en general, la part, diguéssim, d'impuls més motriu. Hi ha tants matisos en la persona que parlar d'intel·ligència vol dir poder desenvolupar tot aquest tipus de matisos, no només un, no? I això seria per un altre programa.
No, i tant, per un altre. Però era un exemple, no? De la mateixa manera que el que explicaves, ara he tingut la gran sort d'entrar a formar part de la gran família dels que tenim gossets.
Sí, està bé.
I amb la meva inquietud per la conducta i per l'emoció, ja no només humana, sinó és, bueno, de moltes altres espècies, i el fet de tenir-ne una de nova a casa, doncs m'he posat a investigar. I justament tot aquest tema que tu comentes de l'obertura de les visions, aquí també es veu. Fins fa 4 dies passàvem dels collars elèctrics per modificar la conducta, després passàvem al reforçament únicament positiu a través d'un premi de menjar, on reduíem a l'animal el càstig i el premi, i el reduíem a un animal egoista, és a dir, només faig això perquè em dons menjar, i ara ha començat a sortir tot un corrent que diu que l'animal s'estitula cognitiu-emocional. És a dir, hem de tenir en compte les possibilitats cognitives d'aquest animal i les emocions que genera aquest gosset.
Sens dubte.
I aquí, justament, com també comencen a parlar de per què formem sistemes socials.
No, és que d'alguna manera això també és un canvi. És un canvi de mirada també cap a tot el que ens envolta amb més respecte. Perquè si ara, clar, tenim, bueno, el ser humà, hem aconseguit, i ric perquè realment no és veritat, però hem aconseguit una declaració en els drets humans de que ens diuen que tots els éssers humans són humans, no? I que, per tant, tots tenim els mateixos drets i davant la llei, i, per tant, hi ha tota una sèrie de coses que les declarem com a certes. Però ens hem quedat amb el ser humà, no? I les altres criatures del nostre entorn no mereixen respecte. I amb això no em vull fer tampoc més papista que el papa.
No,
sentit de dir, doncs, ui, ara no hem d'alimentar-nos d'animals, perquè, clar, els enciams també tenen vida. Per tant,
no és aquest el tema. Situar les coses al seu lloc.
És un tema de ús o abús de prepotència humana, de creure que estem en una jerarquia superior.
Perquè
i
sabem més coses o creiem que ho sabem tot, sabem com funcionen els enciams, sabem com funcionen els gossos.
I ho podem manipular de qualsevol manera, igual que manipulem també el ser humà.
El ser humà, exacte. O sigui, jo penso que estem entrant, estic molt d'acord amb tu, en aquesta fase de ep, nois, no.
Tot això no val tot, no val tot.
Bueno.
Exactament.
Sí.
Bueno, per tant, és que tot això forma part de la primera cosa que dèiem, d'ampliar la mirada, no? De no quedar-nos amb una mirada estreta i lineal de les coses. I perquè, d'alguna manera, tot això dels sistemes ens porta al que dèiem abans, que hi ha una, en realitat, tot funciona a partir d'una interacció. Interacció vol dir que tu i jo tenim ara una interacció, i el que jo dic t'inflege a tu i el que tu dius m'inflege a mi, i jo no sóc la mateixa amb tu davant o sense tu davant. Per tant, constantment m'estic creant i recreant, igualment que tu et crees i recrees amb la interacció amb mi. I dic aquesta perquè és la que tenim ara, ja ara i aquí, però en realitat, constantment estem interactuant. I doncs, jo no sóc mai algú fred que no interacciona. Per exemple, en el camp de les teràpies, jo que vinc del món del magisteri i de la psicologia, que és allà on treballo, doncs, durant molts anys, el psicòleg, sobretot tant el psicoanalista com el conductista, sí, el conductor, es presentaven davant del seu pacient client com algú que estava fora i ho mirava des de fora i s'havia de treballar molt les projeccions, sí, que hi havia. Totes les, saps, la transferència i la contratransferència com algo per aïllar-ho, gairebé científicament, de dir jo em separo de l'altre, no? Tot això és una fantasia. És una fantasia, no és possible.
Moltes gràcies.
No és possible. Fins i tot el científic més curós està interaccionant amb la realitat que observa. Diuen que la crea només d'observar-la. I aleshores, és clar, amb aquesta mirada, amb aquesta realitat que se'ns planteja, doncs, és clar, ens hem de posar-nos d'una altra manera, no? I això, clar, és bo o dolent? Doncs, home, a mi em sembla magnífic perquè ens fa baixar del pedestal. Ens fa observar la realitat amb molta més humilitat. I simplement ens fa posar davant de les coses i tenir, diguéssim, si ens hi podem posar d'una manera més oberta, tenir l'honestetat de mirar què és allò i descobrir-ho. I mirar què passa amb mi mentre estic mirant això. I què em suggereix i quina interacció es dona, saps? No per millorar-lo ni empitjorar-lo, sinó per adonar-me'n. O sigui que el tema és prendre consciència d'on estic jo i d'on està l'altre, i què ens passa quan ens trobem, quan ens relacionem. Aquesta és una mica la mirada sistèmica, no? Això implica reconèixer que hi ha vincles, i que els vincles porten sí o sí a la idea d'inclusió. O sigui, si jo creo un vincle, estic inclòs.
Formo part d'allò.
Mateix. I per això afecta tant l'exclusió. L'exclusió és una de les coses, de les situacions, de les realitats, que crea més malestar en el ser humà, ja per parlar de nosaltres, sí, en primer terme, no? Perquè vol dir que algú creu o es dona una situació en què jo no formo part. Per tant, si no formo part, hi ha algun aquí que deixa de funcionar. Però com que la visió sistèmica va molt més enllà de mi mateix, el que fa el sistema és compensar-ho. Si hi ha algú que s'exclou o és exclòs, sempre, tard o d'hora, algú altre d'aquell sistema intentarà compensar aquella absència o aquella exclusió. I farà de tu mateix si ets tu qui t'has exclòs. Però clar, mentre fas això, deixes d'estar tu en el teu lloc. Per tant, és com que et desubiques i amb l'intent de restablir l'ordre es crea un problema
un
afegit.
Un problema afegit.
Aquesta és una de les dinàmiques que més es treballa quan tens aquesta visió sistèmica, mirar què és el que no estem mirant. Perquè al mirar-ho, ho retornes en el seu lloc.
D'acord.
I llavors no només és mirar-ho, sinó també prendre consciència d'allò i restablir l'ordre en alguna manera. Per tant, vincle inevitable, sí o sí, i inclusió. Tothom qui forma part d'un sistema
i
té dret a ser-hi i està inclòs. I, per tant, no podem treure'l. Per exemple, a nivell pràctic, quan en una classe el mestre, diguéssim, s'enfada o creu que hi ha un alumne que necessita ser regulat, una de les tècniques que s'utilitza molt freqüentment és l'exclusió.
L'exclusió.
És el temps fora, per exemple, a nivell conductual, que està regulat, és agafar aquell element i dir tu no formes part d'aquest sistema si no fas el que has de fer. I això és utilitzat perquè aquella persona canviï el seu comportament, perquè el que necessita sí o sí és formar part del sistema. Si l'excluiem d'una altra manera, no el volem, el fem fora, o els companys no el volen, o jo vull marxar, el que passa és que després una altra persona del grup farà de. I això està molt vist amb les classes, amb que dius, caram, és que, mira, vam treure aquest nano de la classe perquè no hi havia manera de que funcionés i ara resulta que fulanet de tal està fent el mateix que ell. Què està passant? És que, clar, crida l'atenció perquè també vol... No, és que el sistema
ha quedat descompensat durant una estona i necessita compensar-se amb allò que li falta.
El sistema no permet que ningú sigui exclòs.
I si és exclòs, el substitueix.
Clar. Per tant, quan algú marxa d'un sistema, per exemple, d'una classe, es pot canviar de municipi, canviar d'escola, i llavors què passaria? Doncs evidentment que es pot fer, perquè tot això, hi ha diferents tècniques com per treballar-ho, és a dir, acomiadem, donem les gràcies a aquella persona, tanquem aquell procés perquè em pugui començar un altre. Cert? Tot això...
Aquest sistema, d'alguna manera, que t'ha tancat, i n'obrim...
Ara mateix, i n'obrim un altre. Per tant, totes aquestes situacions són molt importants a tenir en compte perquè ens ajuden moltíssim en el nostre dia a dia, per exemple, en aquest cas, en l'escola.
Que aquí també podríem... Perdona, Carme, que jo vaig...
Sí, sí, està perfecte.
Per exemple, en una situació de separació, de divorci, no?
Aquesta és una altra de les coses que té greus conseqüències. Sí.
Perquè aquí seria, excluïm o trenquem el sistema?
No.
Bueno, perdona, potser m'estic avançant i potser això
venia... No, està bé. No, ho podem parlar perquè igualment totes aquestes coses van sortint i jo mateixa les incorporo, no? La família és un sistema, d'acord? I per tant, tots els membres de la família en formen part i tots tenen dret a ser inclosos. I doncs, qui forma part de la família? Doncs formen part, quan jo sóc fill, doncs el meu pare, la meva mare, el meu avi, la meva iaia, el meu avi, la meva iaia per l'altra via, els besavis, els rebesavis, els tatatatata. També formen part els germans dels pares i de les mares, d'una manera directa. De vegades també els dels avis i iaies també tenen en mi una ascendència important, sobretot si han tingut vides complexes o destins difícils, i per tant estan molt presents encara. També formen part a les exparelles del meu pare i de la meva mare, o les properes parelles del pare i de la mare, si hi ha una separació. Evidentment formen part tots els fills d'aquella família, els nats i els no nats. Per tant, estem parlant també d'embarassos que no arriben a terme, tant si és per una causa voluntària o involuntària, formen part del sistema i, per tant, necessiten ser reconeguts. I no només que això, simplement que quedi clar, que hi són. I, per tant, si jo tinc dos fills que són vius, però primer vaig tenir una pèrdua d'un fill, per la raó que sigui, encara que no naixés, el fill que neix en segon terme, que ara és el meu primer fill, no és el primer fill, és el segon. I això és molt important, perquè en els sistemes el que és molt important també perquè funcioni bé és que cadascú ocupi el seu lloc.
Que li toca.
Per tant, si jo sóc el primer fill, sóc el primer fill, i no el segon ni el tercer. I si hi ha hagut cinc fills, però només en viuen tres, doncs tothom s'ha de recol·locar en el seu lloc, però tenint en compte els que no se n'han anat o que no van arribar. Però només pel fet de ser engendrats ja formen part del sistema. D'acord? I això és molt, molt important. També formen part del sistema familiar persones que han tingut vincles amb algú altre violents. D'acord? I això...
Violents.
Violents. Per exemple, algú que hagi llevat la vida d'un altre queda vinculat.
Vinculat en el sistema.
A la família.
Això no ho sabia. Interessant. Sí.
Queda vinculat i, per tant, necessita ser reconegut. Necessita ser reconegut perquè es crea un vincle. Mira, els vincles es creen per dos factors bàsics, que són la vida i la mort. La sexualitat, per exemple, crea vincles. Per què? Perquè a través de la sexualitat es genera noves vides. Les relacions, diguéssim, agressives que porten a la mort, doncs evidentment creen un vincle perquè la mort i la vida formen part d'un continu que són les dues premisses bàsiques vinculars. D'acord? I doncs és molt important. Mira, justament aquesta mirada sistèmica pren molta força quan Bert Hellinger, que és el que ha creat la tècnica de constel·lacions familiars i que estableix una jerarquia, uns ordres, que després els podem parlar, veu les dificultats, ell és alemany, i veu els problemes que hi ha després en l'Alemanya nazi, com ha quedat les persones i com es pot restablir la pau després de l'Holocaust. I aleshores, estudiant tot això, ell
comença a veure que...
Les fortes vinculacions que hi ha entre les víctimes i els butxins. D'acord?
Sí,
i a partir d'aquí comença a treballar doncs, restablint tots aquests vincles, aquests reconeixements necessaris per poder tirar endavant amb la vida, perquè si no hi ha un reconeixement, sempre hi haurà algun membre de la família que voldrà anar-se'n o tenir un destí totalment malaltís o o desajustat, mm-hmm. perquè està compensant coses que no han quedat
tancades,
d'acord? Mm-hmm. Això passa en els processos també de terrorisme, posant mm-hmm. pel cas. Irlanda va fer tota una feina molt gran de reconeixement a les víctimes i ho va fer a través dels seus botxins, mm-hmm. De reconeixement, de poder expressar mm-hmm. el dolor que representava per ells haver llevat la vida d'algú i que l'altre ho sentís.
Genial, mm-hmm. perquè ara podem mm-hmm. entendre mm-hmm. la insistència mm-hmm. de les víctimes dels rojos, aquí diguéssim,
sí.
amb recuperar
la memòria
històrica, no tant cadàver, mm-hmm. sinó aquells que van ser afusellats, mm-hmm. qui va afusellats, que a vegades pot haver-hi gent que no entengui aquest... Ja està, era el teu avi, no vas conèixer el teu avi.
Sí, sí, sí.
Ara trobem l'explicació, sí. de dir, és que la persona que va manllevar la vida del meu avi
està vinculat a mi.
I per tant, necessito, per poder d'alguna manera desvincular-me o d'alguna manera posar-ho a lloc i viure en pau, saber... integrar-lo.
Exactament, i fer tot un treball també de reconèixer que allò va ser així.
I si no sé on és enterrat el meu avi, no sé què se n'ha fet del meu avi, el meu sistema
no està en pau. Clar. I algú altre estarà neguitós, voldrà buscar, busca aquest vincle, simplement. El vincle no només amb la, de reconeixement de les víctimes, sinó també dels botxins, integrar-los, és a dir, poder mirar-lo cara a cara, mm-hmm. és a dir, bueno, amb aquell acte de, mm-hmm. de, que igual era anònim, perquè mm-hmm. pensa que nosaltres ho tenim molt a prop, nosaltres som ara nets de persones que van anar a la Guerra Civil Espanyola, i tot això no està curat mm-hmm. encara, encara hi ha molta necessitat de mirar què va passar, i què va passar, i de restablir aquesta mena de situació, mm-hmm. perquè, clar, i dius, bueno, jo no sé, si jo duia un fusell a la mà i vaig anar a la guerra, jo no vaig matar a ningú voluntàriament, probablement, mm-hmm. però si el duies i vas disparar, probablement a la teva ànima sap que podies haver matat algú.
Per tant,
és algo que tots hem vist, com els avis que van anar a la guerra no en volen parlar, mm-hmm. i que parlen fins i tot de les coses que van anar bé,
sí.
perquè és molt dolorós per ells, i probablement a ells no podien, ells van haver de tirar endavant, i ho van fer-ho endurits per poder afrontar
el que venia, exacte, i el que tenien, no?
I els fills que van tirar endavant també van quedar també molt tocats, perquè van tenir uns pares moltes vegades endurits per poder tirar endavant, i per tant són pares nostres, i jo estic parlant, soc més gran que tu, però pares que són fills de gent que va anar a la guerra i que estan mancats a nivell emocional perquè han tingut uns pares amb una certa absència. Sí? I nosaltres, que som els nets i alguns ja besnets, gent de 20 i tants anys, que són besnets d'aquesta gent, estan necessitant posar ordre aquí. I reconèixer que en el fons va ser una guerra fratricida entre germans i entre famílies, entre sers humans, en definitiva, i que estem vinculats amb les víctimes i amb els botxins, també. I això, bueno, és un procés que jo penso que es va donar perquè a Europa hi van haver-hi, bueno, la Gran Guerra, la Segona Guerra Mundial, que hi va haver-hi un desastre molt gran. La Guerra Civil Espanyola va ser extraordinari i ben cruenta. Països llatinoamericans, també Argentina, Xile, hi ha hagut...
República Dominicana, exactament. Amb tot el tema dels haitians.
Sí. Realment, doncs, tot això, justament aquesta visió sistèmica, és allà on té més força, Alemanya, Espanya i Llatinoamèrica. Per què? Doncs perquè hi ha molt de dolor.
És on ha rebut...
Exactament. Però alhora és una mirada que no és nova, per tant, és una aportació a una necessitat, jo crec, del ser humà per poder tirar endavant. Des d'un lloc més sa i enfocar cap a coses totalment diferents. No?
Em permets, ara em ve el cap, fa molt poc, torna a haver-hi tota aquesta polèmica, tornen a fer veure o engegar aquesta polèmica entre els presos d'ETA, els components de la banda terrorista i les víctimes, si surten, si no surten amb aquesta llei, etc. No sé si això encaixaria, però va haver-hi una manifestació en la qual unes quantes associacions de víctimes del terrorisme sortien a demanar que una llei que estava mal feta i que no s'havia fet bé es seguís complint. No? Són coses que a vegades no acabo d'entendre, però bueno. Em va cridar molt l'atenció perquè vaig seguir el procés molt de prop perquè m'interessa el patiment i el dolor humà i de qualsevol tipus. I em va cridar l'atenció i no sabia trobar l'explicació i jo crec que ara, la dècada... Explicació, no sé si és la bona paraula, no? Però hi havia un grup de víctimes molt enrocades a no acceptar l'alliberament d'aquestes persones, dels seus botxins, però en canvi hi havia una associació de víctimes la qual deia no és el meu problema i a més el problema és que quan les coses no es fan bé, les conseqüències són aquestes. La diferència que vaig trobar entre uns i altres era que aquesta associació, la qual no els hi suposava cap problema que sortissin els botxins, resulta que s'havien entrevistat amb els botxins. És a dir, el president d'aquesta associació va poder, perquè l'hem sentit tots, és un dels que va perdre la dona a l'atemptat d'Hipercor, va poder parlar amb el botxí de la seva dona.
Mirar-li cara a cara, del seu dolor.
I a mi em va frapar molt la seva entrevista perquè va dir, evidentment, li tinc repugnància. Claro. Aquesta persona m'ha tret alguna cosa meu. Però tampoc
i està
desitjo
bé,
viure el que em queda de vida, ara que li he vist la cara, pensant que es podreixi a on? A mi no em serveix de res que es podreixi. No sé si aquí s'explicaria...
Perquè d'alguna manera el botxí, quan algú comet algun acte com aquesta mena de llevar-li la vida a algú...
I per cert, ell deia, i a més, m'ha demanat perdó.
Clar. Sí, demanar perdó té la seva fragilitat. Jo penso que és molt més important
reconèixer
que el botxí, en aquest cas, per exemple, senti el dolor de la víctima.
El dolor de la víctima.
És molt més transformador i alhora penso que, diguéssim, que amb això pot purgar fins i tot més el seu crim que no pas demanant-li a la víctima perdó. Perquè quan jo li demano perdó a algú, li estic dient treu-me el que sento, el malestar que tinc.
La responsabilitat.
I aleshores...
M'allibero d'aquell pes,
clar,
te'l passo a tu.
Exactament. Si a sobres que ets víctima li has de perdonar el seu dolor, doncs no anem bé. El tema no està en demanar perdó. El tema està en això que tu deies, en que el botxí senti el dolor de la víctima. I moltes vegades la víctima necessita purgar el que ha passat. I moltes vegades no pot tirar endavant amb la seva vida perquè és molt difícil. Però aquest és el seu destí, perquè evidentment té unes conseqüències quan tu actues des d'aquest nivell. Moltes persones que han comès crims necessiten ser, entre cometes, castigats, d'alguna manera. Sentir que hi ha alguna cosa que restableix, que compensa el que han perpetrat. D'acord? Per tant, és molt complexa. Entre altres coses, aquí entrar en aquest debat és complexa també perquè les víctimes són utilitzades a nivell polític. D'acord?
Sí, sí, totalment.
I aleshores...
Aquí hi ha també tota aquesta organització...
A mi ja em crea bastanta repugnància.
Molta repugnància.
Perquè
totalment.
Per mi és molt...
Jo havia posat l'exemple perquè realment em va sobtar, traient ja la politització, em va sobtar que ell explicava, jo sí m'he reunit amb el botxí, i vaig fer... De moment, l'única diferència que he trobat entre uns i altres era el discurs d'uns dient no els vull veure en pintura, i el discurs de l'altre dient doncs jo ho he necessitat. I el discurs del jo ho he necessitat i ho he fet era més integrador, més normal, no integrador, més normalitzat, més tranquil.
Més que podies fer un pas endavant per
acceptar, ara ve això, ho accepto, no passa res, no? Vull dir, era una mica per posar un exemple pràctic de si potser això podria venir en aquest
i necessita temps, perquè tota aquesta mena de situacions necessiten un temps, i el que et deia, vull dir, probablement la primera línia no ho pot afrontar, la segona viu les conseqüències i són la tercera, quarta generació que poden afrontar aquesta situació d'una manera, perquè si no el seu sistema familiar està patint i veus que hi ha molts membres que emmalalteixen o que tenen situacions anòmales justament perquè es desordenen, simplement. No és possible tirar endavant. Per tant, és una necessitat que sorgeix sí o sí d'algun lloc del sistema. d'acord? Mm-hmm. Per restablir l'ordre, ni més ni menys.
Sí.
Bueno, continuem una
miqueta. És que és molt interessant.
No, perquè, bueno, més que res, perquè voldria acabar de donar quatre idees.
Aprofundirem més, eh? És a dir, vindràs un altre dia i aprofundiràs. I a més, jo et proposo, bueno, no ho faig amb antena, que després, si no ho podem fer, quedarà gravat i m'ho podreu retreure. Que em sentireu que dic que farem això, i això després no ho fem.
Molt bé. D'acord. Buscarem un altre moment. Sí. Bueno, una cosa ja per reprendre una mica coses que dèiem del vincle sistèmic, que implica una inclusió i que alhora implica també una lleialtat. Uh-huh. Per tant, els sistemes representen que cadascun dels seus membres hi té, pel sol fet d'estar-hi vinculat i d'estar-hi inclòs, són lleials al funcionament d'aquell sistema i a la seva manera de funcionar. I moltes vegades, per canviar de sistema, per exemple, quan una persona que és fill i se'n va a formar una nova família, d'alguna manera se sent culpable d'abandonar el seu sistema familiar per formar una nova família. I això és absolutament lògic. Per què? Doncs perquè en el moment en què jo me'n vaig, teòricament, a fer una altra família, estic sent una mica deslleial. De la mateixa manera que si jo pertanyo a un club esportiu i me'n vaig a un altre, doncs també estic sent deslleial. I si canvio de partit polític, també. Aleshores, diríem que això, aquest sentiment de culpa, si li hem de posar una categoria, li direm culpa bona. Però és una culpa, per tant, és una resistència al canvi. D'acord? I hem de poder també saber que existeix perquè té el seu sentit, és a dir, per la pervivència del sistema, perquè segueixi caminant, el fet de sentir-me vinculat i lleial fa que això continuï. Però clar, si no em bellugués d'aquí, quedaria endogàmic i mort. Per tant, haig de resistir la culpa bona per poder fer una cosa diferent. D'acord? Per tant, aquí no és una traïció, sinó que és una petita deslleialtat, si tu vols, per crear alguna cosa paral·lel. I en el fons, el sistema familiar en concret, si parlem del sistema familiar, doncs el que necessita, per exemple, el papa i la mama de cadascú de nosaltres, el que fa, el que mira en els seus fills, malgrat que sempre voldria que féssim el que ells diuen, que siguem com ells ens transmeten,
ens projecta, no?
El que ells volen és que nosaltres ens vagi bé la vida. I els valors i tot això, clar que formen part del sistema i que cadascú té els seus, moltes vegades els hem de ser una mica deslleials per poder tenir el nostre. I en el fons els pares estan contents quan ho aconseguim.
Perquè hem
triomfat,
hem creat, estem bé.
Perquè hem creat un altre sistema i la vida continua. D'acord? I això és un punt complex perquè... Imagina't, no? Tu ets una dona i un dia et trobes amb una parella que ve d'un altre sistema familiar que té uns valors, unes maneres de fer que són diferents del teu. I us trobeu i us ajunteu i en feu un de nou. Doncs, bueno, tot això vol dir posar en joc el teu sistema familiar amb el sistema de l'altre i, per tant, de negociar. És a dir, mira, d'aquí agafarem això, d'aquí agafarem allò. Bueno, aquí ja sé que això us va per aquí, però ara ho farem així, el dilluns d'aquesta manera, el dimarts de l'altre. Per tant, hem de poder congeminar les dues maneres de funcionar i alhora també reinventar-ne'n de noves, de la unió de les dues, per exemple. Per tant, moltes vegades això és el que fa que moltes parelles entrin en crisi. Quan, sobretot, venen els fills, perquè què transmetem, els meus valors o els teus? Qui ho fa millor, el papa o la mama? Aquí es crea tot un seguit de conflictes que enllaça una mica amb el que abans deies, no? És a dir, mentre la parella són feliços i s'estimen molt, doncs diu, mama, m'agrada molt tot el que tu em portes, no? M'agrada molt tot el que tu tens i guaita que bé, però moltes vegades doncs, tot això evoluciona i en un moment determinat ens sembla que la nostra manera de funcionar, que la meva mare també ho feia, doncs és la millor per al meu fill-filla, i doncs veus el pare i comencen a batallar, a veure qui ho fa millor, no? I clar, el fill que pertany als dos... és el resum de tot plegat. I per tant, si ell sent d'alguna manera, conscient o inconscientment, de que la mare el que necessita és de que agafi la seva manera i només la seva, perquè creu que és millor que l'altra, és com que li estigui demanant a aquesta mama, per exemple, que camini només amb una cama, o que funcioni amb mig cor, o que amb un ull no miri. per dir alguna cosa d'això que tenim doble, no? Però no és possible. Però tot i així, com que el ser humà és, té una necessitat molt important a ser estimat, moltes vegades se sacrifica per agradar. I aleshores el dilluns és fidel a la mare i el dimarts és fidel al pare. I sempre, diguéssim, es mostra en la vida amb la meitat del seu ésser i mai se sent complet. Però clar, la cosa pot empitjorar quan els pares se separen. Perquè aleshores, bueno, com que moltes vegades la separació implica doncs, que no m'agrada la teva manera de funcionar a la vida, doncs ens confonem i diem allò que no val per mi com a home o dona, doncs no tampoc val pel meu fill. I doncs, encara que no ho diguem, ho podem transmetre d'una manera totalment solapada per inconscientment. És a dir, és que clar, això el pare o la mare ho fa així, però jo no hi estic d'acord, no? Clar, aquesta mena de comentaris, si jo sento que jo també sóc del pare i de la mare, m'hipoteca moltíssim, em posa en una situació d'extrema fragilitat.
I per tant, perquè, a més, justament t'obliga a qüestionar-te les lleialtats.
Sí, no? I jo sóc, per definició, fidel al pare i a la mare, perquè són els que formen part del meu sistema. Per tant, seré fidel sí o sí. O sigui, encara que faci les mil meravelles per intentar no ser-ho, no ho seré. Per tant, acabaré malaltint emocionalment o físicament per intentar fer allò impossible. Llavors, això també donaria per més d'un programa, eh? Però ho deixarem aquí com dit, perquè a nivell escolar, fins i tot, en aquests moments que ja s'estan estudiant molt les implicacions sistèmiques en els aprenentatges, per exemple, s'està veient moltíssim que amb nens que tenen dislèxies, posem pel cas, un substrat emocional és aquesta mirada tan àmplia que tenen, ara miro cap aquí, ara miro cap allà, cap a on miro, cap al pare, cap a la mare, cap al pare, cap a la mare, i és com estar tota l'estona intentant trobar on estic, a la dreta, a l'esquerra, dreta, a esquerra, eh? I en aquest sentit hi ha una desorientació, perquè intenten
acaparar-ho tot.
Clar, sí,
sense poder
mirar cap aquí o mirar cap allà. I no estan sencers. I no poden, moltes vegades, a fer una anàlisi de les coses o una bona síntesi, perquè estan dividits. Els dèficits d'atenció, tant que en parlàvem, no? Doncs, també estan molt vinculats en aquesta necessitat de buscar solucions pels pares, no? A veure què haig de fer jo perquè el pare o la mare estiguin bé. Perquè no estan bé i jo, com a fill, faré el que sigui, que és una de les lleialtats sistèmiques també, el fill vol fer el que sigui, per curar, entre cometes, el papa o la mama, per compensar-los del que creu que els hi falta. I amb aquest intent el que fa és desordenar-se. O sigui, una de les ordres que s'estableixen en els sistemes, a part de la pertinença que ja n'hem parlat, és la jerarquia. Els que estan primer donen i els que estan segon, després reben. En el cas de les famílies és claríssim això. O sigui, en el moment en què un fill vol donar estabilitat als pares, els vol ajudar, els vol
curar... Es desquadra tot.
Exactament. Ell es posa per darrere.
Canvia la jerarquia.
Moltes vegades es posa al seu nivell perquè vol ser un d'ells, o es posa simplement per sobre. I aquí, bueno, tu ja ho saps, la quantitat de feina que tenim els psicòlegs en col·locar nens al seu lloc. És a dir, que vol ser més que el pare o que de la mare, no? I que li ordena la vida, li diu què ha de fer, què no ha de fer. El famós problema dels límits. Perquè jo decideixo què faig i què no faig. Clar, si estàs desordenat, ets tu qui manes, ets tu qui dones, ets tu qui dius que cap on has d'anar, doncs no.
La jerarquia del sistema no està on toca.
Exactament. I per tant, aquí, què passa? Doncs que el fill s'ha sortit del seu lloc. Primera, quan tu surts del teu lloc, no tens força. Per tant, has de fer servir eines agressives o impositives per funcionar. Perquè no estàs en el teu lloc, no estàs arrelat. Tu només et nodreixes i tens el teu centre quan estàs al teu lloc. I si tu estàs per sobre dels pares o estàs ajudant-los d'igual a igual o estàs fent alguna cosa per cridar l'atenció perquè algú vegi el que ningú vol mirar, doncs aleshores no estàs al teu lloc. I aleshores des d'allà no funciones. Emmalalteixes, no aprens bé, tens problemes de relacions amb els altres, conflictes amb manta, i aleshores, clar, aquí la mirada sistèmica el que fa és mirar aquesta mena de situacions. Quan hi ha problemes d'exclusió, quan hi ha problemes de jerarquia, de gent que no es col·loquen al seu lloc, i també moltes vegades quan hi ha desequilibris. O sigui, els desequilibris molt sovint tenen a veure amb les relacions entre iguals. I també amb relacions jeràrquiques, com és de pares a fills. Per exemple, els pares donen i els fills reben i no han de tornar res.
Molt bé! Aplaudeixo!
D'acord? Per tant, és gratuït això. I per què ho és? Perquè si els fills tornen en els pares el que els hi han donat, el sistema s'acaba.
S'acaba. Els fills han de donar als seus fills.
Aquí està. Per tant, el pare, un pare o una mare...
Que espera que li torni.
Exactament.
Està malaltint. Perdona, per deixar-me emocionat.
No, està claríssim, sí, sí. A nivell profund, un pare i una mare ja sap que no pot rebre d'un fill. Però a nivell relacional, que aquest és un altre concepte important també tenir en compte, sí que moltes vegades molts de nosaltres, adults, doncs, bueno, cadascú té les seves històries i pot estar confós, i pot estar desubicat, i pot esperar d'un fill que li dongui allò que li ha donat, que li torni, més millor dit, no? I en aquest sentit no és tant un tema més sistèmic com un tema més de personalitat desubicada, que hi ha un problema aquí. D'acord? I per tant, un fill està bé que pugui veure això. Ja no tant perquè intenti canviar aquest pare-mare que
sinó
potser...
perquè això no li desequilibri.
Ah, aquí està. Sinó perquè pugui, com a fill, estar al seu lloc. I és evident que això no implica pas que si els pares són grans o estan necessitats, com a fill, no te'n facis,
no te'n facis càrrec,
evidentment. Però això no vol dir, perquè els pares no viuen bé a nivell profund, que un fill deixi de viure la seva vida per atendre'ls amb ells. Quan això passa, es desordenen. Sí? I per tant, no, un fill ha de fer-se càrrec d'uns pares impedits o malalts, sens dubte, però no a costa del seu propi desplegament personal. Evidentment, igual implica un canvi d'horaris, de manera de funcionar. Un buscar persones
integrar
que...
integrar algú al sistema, ocupar-te d'integrar aquella persona.
Però sense renunciar a la teva pròpia vida, i més si tens tu...
Perquè
també...
tu ja estàs donant.
Sí, aquí està. No, no, i perquè si, a més, tu tens el teu propi sistema familiar, al moment en què atens el teu sistema d'origen, desatens els que tu has d'atendre, que són els teus fills. I això ho veiem constantment. Famílies que els pares i mares estan mirant cap enrere en lloc de cap endavant. I els fills constantment estan cridant l'atenció, fent conflictes entre germans perquè, pum, es girin, per dir-ho d'alguna manera, o no aprenent, emmalaltint. D'acord? Per cridar l'atenció, per dir, mira'm, que jo necessito justament que em miris, perquè si no mires no puc tirar endavant. Però de vegades, perquè els pares, mares, per dir-ho així, puguin mirar endavant, han de posar ordre en la seva pròpia història i han de mirar de què estan pendents encara. És prendre consciència de què és el que els té encara lligats al seu sistema d'origen. Quina lleialtat, de vegades, quina fidelitat cega estan cobrint. Perquè en aquest sentit és una hipoteca que fa que tu no puguis tirar endavant amb la teva vida.
Exacte.
I la vida no vol que tu facis això. La vida el que
i per
vol.
Això et marca que és un desequilibri.
Vale? Aquesta seria, diguéssim, la idea de jerarquia i de donar i rebre, i el desequilibri, moltes vegades aquest era un, el de la idea de tornar en els pares el que ens ha donat, i l'altre és entre iguals. Per exemple, entre la parella és entre iguals, entre amics, entre germans. Tot això implica doncs, que l'equilibri vol dir que tothom ha de donar i rebre d'una manera bastant compensada, perquè si en una relació entre iguals un dona més que l'altre, es crea un desequilibri. I molt sovint, si és entre una parella, se'n va qui rep més, perquè no pot tornar.
No pot tornar. Molt bona.
Es crea un desequilibri una factura massa alta.
Clar.
I per tant, si tu ets molt, molt bona persona i tens una parella que necessita molt rebre, compta amb això, perquè a la llarga acaba sent un problema greu. Clar.
A la llarga, aquesta persona té un deute.
Un deute, massa gran, un deute que insostenible, que no pot tornar.
I per tant, marxarà.
I no estic parlant ni de diners, que
no,
de vegades també.
No.
Però
deute
estic parlant
emocional.
Un deute emocional, exactament.
Tomàs, em cuides molt, però jo no tinc la capacitat de cuidar-te igual.
Perquè moltes vegades...
Per tant, ha de ser equilibrada.
Sí, moltes persones que surten a la vida estimant molt, perquè en el fons tenen l'anhel de que si estimen molt seran també finalment estimats en la mateixa mesura, estimen molt algú que té carències. Però justament en aquesta carència hi ha una dificultat per donar, perquè han rebut poc.
Clar.
Llavors, evidentment que cadascú pot fer a través d'un creixement personal, pot donar-se, nodrir-se de tot allò que no va poder ser. Perquè la vida, malgrat tot, ha tirat endavant, per tant, ja et devien donar el suficient. Però com que sempre partim de que no va ser per nosaltres prou, doncs anem buscant en parelles que ens estimin i que ens donin per fi allò que no vam rebre. I sempre hi ha algú que està disposat a fer això per tu. Però, clar, aquí hi ha una situació de desajust, de desequilibri.
Totalment. És una balança.
Al principi és molt bonic perquè, per fi tinc algú que m'estima, per fi tinc algú aquí estimar, per tant m'acabaran estimant moltíssim perquè hi dono molt, doncs no acaben amb separació. I acaben amb una frustració gran per la persona que ha donat tant, perquè diu, com pot ser, que injust, amb tot el que li ha arribat a donar, no? Doncs, esclar, no donem tant. No, el tema no
equilibrem.
És... Equilibrem. I llavors hi ha una cosa també interessant en aquest equilibri donar i rebre, perquè entre l'amistat, però també entre les parelles, no? Per exemple, jo dono i l'altre pot donar una mica més. Una mica més. I l'altre se sent agraït i dona una mica més. I l'altre sent agraït i dona una mica més. O dona igual una mica més, però una mica. I això fa que la relació creixi. En canvi, quan
un don molt,
clar,
no pot créixer aquella
persona. I no li pot donar una mica més, perquè no pot ser. Per tant,
s'està donant tot.
Perquè una relació persisteixi d'amistat entre iguals, el tema està en donar-se igual o un puntet més, perquè l'altre pugui donar-te igual o un puntet més. I és dir, saps, ens anem fent contents i anem creixent,
creixent.
I cada vegada sentim que estem
que
millor.
Que formem més part l'un de l'altre. Amics, això és que es veu molt amb amics.
Llavors, hi ha una cosa interessant en negatiu. Per exemple, tu m'has fet una putadeta a mi, no? Inclús una infidelitat, una cosa lletja, doncs s'ha de tornar, però una mica menys.
Val.
Perquè ser molt bo no funciona.
No funciona.
Ah, perquè queda descompensat altra vegada. Per tant, si tu no m'has tractat bé, doncs el tema està en que li facis saber i diguis, pues ara, mira, no em ve de gust estar amb tu i me'n vaig a caminar sol. Però no li facis una putada molt més gran. No.
Una... que
més
pugui,
petita.
Exacte.
I d'aquesta manera, també...
Reubiques tot,
mateix.
No crees que ell t'hagi de tornar
a una putada,
més gran.
Sí, exactament.
En tot cas, tornar a una putada encara
més petita. El tema sempre és aquest, és dir, anar a minvar, perquè si no tornes l'altre, com que si t'ha fet una cosa lletja, se sent malament en el fons, perquè allò que dèiem del vincle, no? Jo quan sento, tu i jo no estem vinculats, per tant, el que et fa mal a tu fa mal a mi també. I doncs, si t'he fet mal, és com per equilibrar, tu m'has de fer una mica de mal a mi.
Però clar, si te'n faig molt, tu hauràs de fer-me'n molt més.
Exactament, la cosa empitjora. Però hi ha d'haver un retorn. Per tant, allò que dèiem, no? si un nen, doncs, hi ha hagut un pacte, hi ha hagut alguna situació a nivell educatiu, i les coses no s'han complert, doncs hi ha una conseqüència. Ah, no hi ha una venjança, no hi ha un càstig desmesurat.
No,
però et quedes en pau, perquè potser sí que no t'agrada, però alhora sents que és just.
És just, sí.
I es restableix l'ordre, d'acord? Per tant, és la tercera història, l'equilibri.
Carme, hi hem de tornar, que ens han quedat moltes coses al pap.
I tant.
Des d'aquí, els oients, deixar-vos... una petita... A veure què et sembla, que potser m'equivoco, Una de les pel·lícules que em va ajudar molt a entendre part d'aquesta visió sistèmica, un cop ja tens una mica... Sobretot aquesta part més del desequilibri que produeix violència de parella, era Qui en teme a Virginia Woolf.
Sí.
No sé si és una bona recomanació.
Bueno, la veritat és que l'he vista, però fa tant de temps que ara no et sabria. La miraré ja, com
a mi em va impactar. Bueno, a mi em va impactar perquè vaig entendre les escalades violentes i com justament...
Pots arribar a destruir-te.
Clar, a destruir-te i com tan fàcil que era tornar menys mal del que estàvem fent, no?
Doncs mira, la miraré altra vegada, ja que ho dius, perquè l'he vista fa molts anys.
Aquí. A més, l'Elizabeth Taylor està immensa.
No era amb el Richard Burton,
sí,
també?
Sí, amb el Richard Burton, però ella està immensa. Ella està... Aleshores, bueno, jo crec que la recomanaria amb que primer escoltin aquest programa i després la posin, perquè veuran representat segurament moltes d'aquestes coses que avui hem explicat. Moltes gràcies per venir, t'esperem un altre dia.
Molt bé,
i a vosaltres,
gràcies.
Fins dimecres que ve.